Avui a Aula ELAC parlarem d'ocells, concretament d'un programa que promou que els escolars coneguin els ocells que poden trobar al pati o a l'entorn més proper i aprenguin qüestions relacionades amb el seu hàbitat i la seva forma de viure. A la secció Què ens expliques, alumnat de l'Institut Rubió i Ors ens parlaran de la Festa de la Llum que se celebra a l'Índia i que han reproduït al seu institut. A la secció d'Aula en Aula visitarem l'exposició sobre els riscos de consumir alcohol amb l'alumnat de l'Institut Escola Puig i Gairalt. A la secció Aula News visitarem la Smart City Expo amb estudiants de l'Institut Vilomara. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Bernat Metge ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELEAC. L'Institut Català d'Ornitologia, conjuntament amb la xarxa d'Escoles Verdes, ha posat en marxa el projecte Ocells dels Jardins per Escoles. L'objectiu és ajudar a tots els centres educatius a iniciar-se en l'ornitologia i incrementar la biodiversitat d'ocells dels centres. Avui volem conèixer més detalls sobre aquest nou projecte i per això tenim amb nosaltres el Xavier Riera i la Marina Cuito. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos. Expliqueu-nos primer això, què és aquest projecte, aquest programa d'ocells dels jardins per escoles. Això.
Sí, mira, el projecte Ocells dels Jardins és un projecte de ciència ciutadana que estem duent a terme a l'ICO des de fa 11 anys. I és un projecte que serveix per monitoritzar la població d'ocells urbans i periurbans. Llavors, és un projecte que és molt adequat i quan des de la xarxa Escoles Verdes ens van demanar de fer una situació d'aprenentatge al voltant d'aquest projecte per poder exportar-lo a l'ensenyament, diguéssim. I llavors, bàsicament, hem estat treballant amb ells, amb la gent de la xarxa Escoles Verdes, i hem fet una situació d'aprenentatge que consta de 13 activitats i que l'objectiu de la qual és, per un costat, que l'alumnat conegui els ocells que té al voltant, després que participen en un projecte de ciència ciutadana i després també intentar augmentar una mica la biodiversitat de l'espai, del centre, a base de posar menjadores, caixes niu i aquest tipus de coses.
Vau fer una prova pilot el curs passat, no?
Sí, el curs passat, un cop ja havíem desenvolupat la situació d'aprenentatge, volíem provar si les 3 activitats que havíem fet eren adequades. I llavors vam demanar a 13 centres d'arreu de Catalunya que ho provessin. Que ho posessin en pràctica amb l'alumnat i a veure si realment era idoni o no. I bé, va resultar que sí, llavors vam fer la situació d'aprenentatge definitiva, que de fet va variar molt poc, i ara ja està oberta a tothom i qualsevol escola de Catalunya hi pot participar.
Com poden participar? Hi ha una formació prèvia? No sé si sou vosaltres els que aneu a les escoles a fer aquesta formació o si és el professorat qui haurà de desenvolupar el projecte?
Clar. O sigui, està desenvolupada la situació d'aprenentatge, que és una cosa lliure, o sigui, cada escola simplement la pot agafar, adaptar-se-la com vulgui i treballar-la amb els alumnes, i aleshores després, dins de la situació d'aprenentatge, el que es demana és que participin dins del projecte Ocells dels Jardins, que com deia en Xavi, es tracta de sortir als jardins, comptar tots els ocells que tenim i registrar-los en aquesta pàgina web. Aleshores, la participació és lliure, qualsevol persona pot registrar-se a ocellsdelsjardins.cat, registrar el seu jardí i entrar les dades, i després fer servir la situació d'aprenentatge. A part d'això, per als centres que formen part de la xarxa d'Escoles Verdes, també hi ha una formació. I ara mateix hi ha 100 docents apuntats en aquesta formació. Aleshores, és una formació per a aquest professorat que potser no en sap tant d'ornitologia, tingui un primer pas per accedir. Però si hi ha profes que ja en saben prou, poden participar directament al projecte.
A l'Hospitalet n'hi ha algun centre que ja s'hagi apuntat?
Ara mateix, a la formació, hi ha un centre de l'Hospitalet, que és l'Institut Santa Eulàlia, que ja estan formant part de la formació, però encara el que és Ocells dels Jardins per Escoles no s'ha apuntat cap. Però bueno, els animem a que s'apuntin perquè segur que podran participar perfectament i les seves dades ens serviran molt.
Aquestes situacions d'aprenentatge estan dirigides a alumnat de primària, de secundària, i ha de tots els nivells?
Sí, sobretot de secundària, però vaja, és fàcilment adaptable. És a dir, nosaltres el que demanem és que si algú de primària vol participar-hi, simplement que es miri la situació d'aprenentatge i que adapti els continguts al nivell del seu alumnat. Però vaja, està dissenyat per secundària, sí.
Anem a desgranar una miqueta. Què es pot aprendre? Com es pot traslladar la coneixença dels ocells? Com es pot traslladar al currículum escolar? No? Quines coses podem aprendre estudiant els ocells?
Mira, les 13 activitats aquestes de què parlàvem, totes elles tenen els seus materials de suport i també tenen les seves, els seus materials d'avaluació. Per tant, pel professorat és molt senzill adaptar-los. Llavors, al marge d'això, de conèixer les 20 espècies d'ocells més comunes en llocs urbans, també es parla sobre la biologia dels ocells en el sentit de la migració, la reproducció, els sentits dels ocells, l'alimentació, tot aquest tipus de coses que és fàcilment integrable al currículum escolar. D'acord? I després hi ha una altra part, que és la de modificar o millorar l'entorn per tal que els ocells, per tant, que la biodiversitat millori o augmenti. D'acord? Uh-huh. Que és allò que comentàvem de les caixes niu i de les menjadores.
Uh-huh. Quines coses creieu que no se saben dels ocells? Coses bàsiques, eh? Sí. Dels ocells. Sabem que són animals, suposo que si preguntem a la majoria dels estudiants, doncs sabran que són animals que es reprodueixen per ous, per exemple. Però segur que hi ha moltes coses dels ocells, molt bàsiques, que penseu que no arriben a...
Mira, d'entrada, una de les motivacions nostres per exportar aquest projecte que ja teníem als centres d'ensenyament era que estem veient que la gent, que hem perdut molta part de cultura pel que fa a simplement anomenar ocells. Sí. D'acord? Segur que els nostres avis, si els preguntaves, digue'm espècies d'ocells, te'n sabien dir almenys 20 o 30 o 15, és igual. Ara, avui en dia, la gent, no només els nens, la gent en sap molt poquet, i si li dius anomena'm ocells, te'n diran 3, 4 o 5, i la majoria estaran equivocats. D'acord? Això, una. Llavors, això ens feia il·lusió, recuperar que almenys la gent sàpiga que hi ha aquests ocells. Després, els ocells, potser el més sorprenent són les migracions. Uh-huh. Hi ha ocells que migren milers de quilòmetres cada any, d'acord? I que poden reproduir-se a casa nostra, però que a l'hivern estan a l'Àfrica subsahariana. Això és molt sorprenent, perquè són ocells que molts migren de nit, que són ocells que pesen 8 o 10 o 12 grams i que, en canvi, fan milers de quilòmetres, alguns sense aturar-se. Per tant, tot això és realment molt, molt impressionant.
I com? Sí, digues.
No, que també, amb això que deies que no saben, és probable que molta gent confongui ocells molt típics, com falciots i orenetes, que a les ciutats, a Barcelona i a l'Hospitalet, sobretot, veiem molts falciots a l'estiu i la gent diu, a Barcelona hi ha moltes orenetes, i orenetes quasi no n'hi ha. O confondre merles amb estornells. Són aquestes cosetes que, gràcies al projecte Ocells dels Jardins, els infants podran conèixer i és un coneixement que s'ampliarà a tota la població.
Si us poso a prova i ara us dic, digueu-me 10 ocells que podem trobar aquí a l'Hospitalet. 5 i 5, va.
Sí.
Començo jo i així sí. Tu dius els més difícils. Jo diré, hi ha uns ocells que tothom pot veure, perquè sí que és veritat que ocells n'hi ha molts, però sense prismàtics o sense saber de cants és difícil de detectar-los, però les espècies que tothom veurem i crec que tothom coneixerem, el pardal, el gavi argentat, que no gavina, el gavi argentat.
És a dir, que això que tenim aquí, que nosaltres diem gavines, sí, les que es mengen els entrepans...
Això és un gavi argentat, gavines, que vale? Són ben grossos i sí. La gavina és una miqueta més petiteta. Què he dit? El colom, el gavi argentat, la tortura turca, que també a vegades la gent diu això és un colom, no, és una tortura turca, que és com marroneta amb el collar negre. El pardal, la tortura turca, el colom, la cotorreta de pit gris, que també la tenim per tot arreu, i després et diria la mallarenga carbonera, que aquesta sí que és d'aquestes petitetes, però que és molt fàcil aprendre's el cant i a la que la sents cantar de seguida l'identifiques. Uh-huh. Continua tu.
Xavier, va.
I cinc jo. Per exemple, sí. Ara a l'hivern és molt comú el pit roig. Sí. És un ocell que cria a Catalunya, però a l'hivern rebem una població, o sigui, una població molt gran del centre i del nord d'Europa, que venen a passar l'hivern aquí. Uh-huh. Per tant, una mica n'hi ha una mica tot arreu, de pit rojos. Uh-huh. La mateixa situació té el pinçà.
El pit
comú.
Roig té el pit roig?
Taronja.
Sí, i llavors és fàcilment identificable?
Sí, i a més a l'hivern és molt curiós i és força, vull dir que s'acosta força a les persones. Uh-huh. D'acord? Pit rojos i pinçans, a l'hivern n'hi ha moltíssims. Tallarols de casquet també, són tres espècies que a l'hivern n'hi ha més que a l'estiu. Uh-huh. D'acord? I que es poden veure a una mica tot arreu, a qualsevol ambient urbà. Després, una cosa curiosa. Fa poc vaig venir a veure el meu germà, que viu aquí a l'Hospitalet, i a les rotondes hi havia esplugabous, que és un uh-huh. ocell que és així, fa potser dos pams, sí. Que és de color blanc, amb el coll llarg i el bec groc. Uh-huh. D'acord? I que es diu esplugabous perquè originàriament anava darrere els ramats capturant els insectes que el ramat aixecava. D'acord? Doncs ara a les rotondes de l'Hospitalet en teniu també d'esplugabous.
No hi ha ramat, eh? A les rotondes.
Sí, però segurament venen del Delta de Llobregat, sí. Però vaja, que a les rotondes troben insectes, i també a les rotondes la cuareta blanca, per exemple, mm-hmm. que és un ocell amb la cua molt llarga, blanc i negre, que camina, no salta, camina, mm-hmm. i que va movent la cua amunt i avall. Són mm-hmm. espècies típiques d'ambients urbans. L'esplugabous no tant, però vaja.
Dèieu, tu ja ho has apuntat, que no hi ha els mateixos ocells a l'hivern i a l'estiu, i tu parlaves de que una cosa molt important que puguin aprendre els joves i els infants és el tema de les migracions. Sí. No? Ara, en aquesta època, quins ocells tenim que no tindrem després a l'estiu?
Sí, mira, això és quan parlem de fenologia. Fenologia és les diferents èpoques de l'any en què un ésser viu està en un determinat lloc. Llavors, ara a l'hivern, els ocells típics, com ja he dit, el pit roig, els pinsans, sobretot els estornells, aquests vols d'estornells gegants que fan aquestes coreografies, sí, són típiques de l'hivern, perquè rebem molts estornells del centre i nord d'Europa. Uh-huh. En canvi, a la primavera i a l'estiu, ocells que venen a reproduir-se aquí, que no hi són durant l'hivern, l'oreneta cua blanca, el falció, els abellerols, aquestes espècies que són només estivals. I llavors hi ha espècies com el pardal comú, com el tudó, com la mallerenga carbonera, que són residents, és a dir, que estan tot l'any al lloc on viuen.
Per què és important que els escolars coneguin els ocells?
Bueno, crec que és una manera, al fil de lo que estava dient abans el Xavi, de que cada vegada estem perdent coneixement, és una manera de que aquest coneixement comenci pels nens i s'ampliï a les seves famílies i a tothom, i que aquest coneixement no es perdi. I és això, arribant a les escoles és la millor manera, a més arribant a totes les escoles de Catalunya, si aconseguim que aquest projecte participi a la majoria d'escoles i qualsevol infant acabi coneguent les 20 espècies més comunes, haurà sigut un guany per tota la societat en general, perquè els nens sabran aquestes 20 espècies, el podran transmetre a les famílies i el futur serà gent que coneix els ocells, els estima i els cuida.
Clar, pensa que a partir d'identificar espècies al pati de l'escola, després quan surts les espècies són les mateixes, per tant, si les saps distingir al pati de l'escola, sabràs distingir-les camí cap a casa, cap al supermercat o cap on sigui. I jo crec, jo perquè sóc ornitòleg, però jo crec que això fa que la teva vida sigui una mica més rica, perquè quan camines, sigui on sigui, tu vas veient i sentint ocells, i això fa que, no sé, que el paisatge estigui ple com de petits tresors, que són els ocells.
En aquestes situacions d'aprenentatge que vosaltres heu preparat, en aquest material, que no sé on es pot consultar aquest material, si el professorat està interessat, on pot accedir?
Doncs si entreu al web ocellsdelsjardins.cat, hi ha un apartat que posa ocells dels jardins per a escoles. Uh-huh. En entrar allà hi ha tota la informació creada específicament per a escoles i entre elles hi ha l'enllaç. Uh-huh. És una pàgina web de la Generalitat on hi ha tota la situació d'aprenentatge i informació de tot el projecte.
Suposo que doneu eines per conèixer quin és qui, no? De cada ocell, no? Sí. Quines són aquestes eines? Els coneix? Tu deies alguns per com caminen, per la forma, pel cant, no sé. Quins elements es donen en aquestes situacions d'aprenentatge per poder conèixer els ocells?
Una de les activitats d'aquestes 13 que comentàvem és precisament conèixer les 20 espècies més comunes de Catalunya. I en aquest sentit vam fer un desplegable que va quedar molt bé, amb il·lustracions d'Antoni Llobet, que realment serveix una mica per identificar...
És aquest que tenim aquest aquí? Sí. Anem a agafar-lo i així l'ensenyarem.
Serveix per poder identificar les espècies més comunes de Catalunya. I a part d'això, al web Ocells dels Jardins també hi ha molts recursos, com ara fitxes d'identificació d'espècies, fitxes de confusió que comparen espècies que s'assemblen, i després les formacions que fem des de l'ICO pel professorat, perquè en puguin aprendre una mica més. Però vaja, el projecte Ocells dels Jardins està estructurat en conèixer 20 espècies. Sí que n'hi poden haver més, però amb 20 espècies, bàsicament, pots identificar totes les que trobaràs en un...
En aquest desplegable que estem ensenyant ara hi ha més de 20 espècies. Sí. M'esteu dient que totes aquestes espècies les podríem veure a l'Hospitalet?
Sí, excepte el Leiòtrix de bec roig, que està a baix a l'esquerra, la resta sí.
La cornella?
La cornella, a l'Hospitalet ciutat no, però als voltants segur que sí.
I tu que deies que hi ha falciots, però no, les oranetes, no trobarem oranetes a l'Hospitalet?
Pot ser que n'hi hagin, però els nius o la gran quantitat a l'estiu, veurem el cel ple de puntets negres cridant i tal, i molta gent es pensa que són oranetes, són falciots. Potser que n'hi hagin oranetes, però no tant aquí als centres de les ciutats, vull dir, més als voltants i tal.
El fet d'estar al costat del delta del Llobregat significa que podem tenir, afortunadament, més espècies i més ocells que en altres poblacions?
Sí, i tant. El delta de Llobregat, de fet, és una de les zones més interessants per a l'observació d'ocells per dos motius. Un, perquè és una zona humida en un entorn en el qual les zones humides han anat desapareixent, i les tres grans zones humides són els Aiguamolls de l'Empordà, el delta de Llobregat i el delta de l'Ebre. D'acord? I el segon motiu és que tota la població d'ornitòlegs, la major part d'ornitòlegs, venen de Barcelona. Per tant, és una zona on la gent de Barcelona va a veure ocells. Per tant, és una zona que està molt prospectada i de la qual hi ha moltes cites d'espècies interessants. Per tant, la quantitat d'espècies que s'han vist a l'Hospitalet i al seu entorn és altíssima, és altíssima.
És important, no sé, continuo parlant d'aquests recursos que vosaltres oferiu, no sé si en aquests recursos també doneu la possibilitat de sortir fora, d'anar, per exemple, al Delta del Llobregat, a altres llocs naturals, a veure aquests ocells, no? A aprendre quins ocells són i després anar-los a buscar també allà, no? Aquí ho tindríem fàcil, no?
Sí, la formació que fem pels professors que estan inscrits a Escoles Verdes, es fan dues sessions teòriques online i es fan dues sortides pràctiques. Una és en un parc urbà, d'acord? Perquè com que el projecte d'ocells dels jardins bàsicament és d'ocells urbans, doncs anem a un parc urbà a conèixer les espècies que es trobaran segurament a la realitat. Però l'altra és una sortida en una zona natural, en un espai natural, en un parc natural, en una zona que té més interès biològic que no pas un espai urbà, d'acord? I en aquest cas, aquest any no anem al Delta del Llobregat, però l'any passat hi vam anar, per exemple. I llavors es procura, no ho hem comentat abans, però aquestes formacions estan dividides en 5 circumscripcions, per una mica perquè la gent no hagi de desplaçar-se tant, i el de Barcelona, aquest any es va al Parc de la Ciutadella, a Barcelona, i es va al Montseny, al Parc Natural del Montseny.
Però a banda d'això, nosaltres com a ICO també oferim cursos, això fora ja d'ocells dels jardins, cursos que sovint els fem al Delta del Llobregat perquè ens va molt bé, perquè és això, molta gent ve de Barcelona i àrea metropolitana, i aleshores també us animem a entrar a ornitologia.org, que és el nostre web, i allà, si us interessa, podreu participar en cursos i sortides que es fan al Delta del Llobregat i a altres llocs de Catalunya.
Perquè el títol del projecte és el pati, però jo no sé si els patis, amb tot el guirigall dels nens jugant, si realment podrem veure molts ocells, o si també els hi ensenyareu en què, com poder fer que vinguin els ocells per veure'ls, no sé.
Sí, una mica les dues coses. Sí que hi ha força ocells, si els saps distingir, si els saps escoltar, si saps tenir paciència, hi ha força ocells als patis escolars, sobretot quan no hi ha, no a l'hora del pati. Però també és veritat que per fer els censos s'ha d'anar amb grups petits, s'ha d'anar amb silenci, s'ha d'adoptar una etiqueta, entre cometes, que permeti realment que els ocells no surtin volant espantats. Vull dir que sí, una mica això també s'explica.
Però tot i així, els que són dels patis de les escoles no s'espanten. Sí. Bueno, el que dèiem abans del gavià, on hi ha alguns que estan tan acostumats que no s'immuten en absolut de que hi hagin nens i els podem veure igualment.
Sí, i després hi ha ocells que estan damunt de la teulada, la cotxa fumada, la cureta blanca, vull dir que no estan ben bé al pati. Clar. O si hi ha arbres o si hi ha arbustos, allà hi ha ocells també, hi ha mosquiters en aquesta època. Vull dir que sí que hi ha força ocells, però has de saber com són.
Exacte.
i com trobar-los. Però vaja, sí.
I el tema de les caixes niu és un altre punt. Expliqueu on s'han de posar, quin tipus de caixes niu, no sé si cada ocell té un tipus de caixa.
Per ocells dels jardins, més que caixes niu, és més important el tema de les menjadores, que és el que realment farà que treguem ocells, que ara justament és una època perfecta, ara la tardor hivern, per posar menjadores de diferent tipus en diferent aliment. I després les caixes niu són per col·locar-les a principis de gener, però es començaran a ocupar la primavera, que és l'època de nidificació. Però això ja seria més d'un altre projecte, del projecte Nius, però en el cas dels jardins sí que és molt interessant això, col·locar menjadores i dins de la situació d'aprenentatge expliquem els tipus de menjadora que hi ha, el tipus d'aliment, cada espècie, quin aliment li interessa més, i aleshores serà una manera de fer que veiem més ocells dins del nostre pati o del nostre jardí.
Clar, el tema de les caixes niu és que en molts patis no són adequats per penjar caixes niu. De totes maneres, sí que si hi ha un espai amb arbres, sí que es poden penjar caixes niu per mallarenga, que segons l'orifici, el diàmetre de l'orifici n'entren unes o unes altres, o, si no, caixes niu d'aquestes per oraneta cua blanca o per falciot. Però clar, això requereix una mica més d'esforç, una mica més també de tenir en compte la gent de manteniment, perquè a vegades s'han de penjar molt amunt.
Bueno, això dels parcs metropolitans funciona.
Exacte. Sí, nosaltres treballem molt amb l'AMB i ells ho fan força bé, això.
Què mengen els ocells? Perquè dèieu, depèn de l'espècie, mengen una cosa o una altra.
Sí.
I ara tenim darrere vostra mateixa, estava sortint una fotografia. Això és una menjadora, no?
De cacauets.
Això és una mallarenga petita i una menjadora de cacauets.
I les menjadores han de tenir aquesta estructura, han de ser d'altres formes?
N'hi ha de molts tipus.
N'hi ha de molts tipus, però el que és important és que el menjar no sigui salat i que no sigui torrat, o sigui, que sigui menjar cru. I llavors tot el que siguin llavors, fruits secs, tot aquest tipus de coses funcionen molt bé, a l'hivern sobretot, d'acord? Penseu que hi ha ocells que a la primavera són insectívors, però que a l'època hivernal mengen fruits i fruites i baies i llavors i aquest tipus de coses. Per tant,
perquè no hi ha tants insectes.
Sí. Exacte. Exacte. Hi ha ocells que són insectívors purs, com els mosquiters, per exemple, que mengen insectes, i a l'hivern doncs, mengen insectes més petits, que estan a la part de baix de les fulles, etc. Però vaja, que hi ha moltes espècies com les mallalengues que són insectívores, però a l'hivern mengen llavors i fruits. Llavors, això, que no siguin ni salats ni torrats. Llavors, qualsevol cosa està bé. També les boles de greix, que aporten molta energia, vull dir, tot aquest tipus de menjars.
I els encanta. Que jo en tinc una.
Perquè és possible que a la ciutat els hi costi de trobar aliment a l'hivern.
Mira, jo diria que les espècies que viuen dins de pobles i ciutats estan adaptades a fer-ho i més aviat treuen profit de la presència de les persones. Per tant, estan molt acostumades i no han de... O sigui, si no hi ha menjadores, ells sobreviuran igualment. El que passa és que és una ajuda. Una ajuda. En el moment en què costa trobar el menjar, això és una ajuda. I, de fet, hi ha un cas que és paradigmàtic, que és el tema dels tallarols de casquet de Centre Europa, que van començar a migrar cap al nord en comptes de cap al sud a la tardor, perquè al Regne Unit gairebé totes les cases tenen menjadores. I llavors van veure que allà hi havia un recurs alimentari i van canviar el comportament migratori en comptes d'anar cap al Mediterrani, se'n van cap al Regne Unit. Per tant, els ocells són molt adaptables i el tema del menjar a l'hivern és una ajuda. No és imprescindible, però és una ajuda.
Perquè una de les espècies que tenim més a l'Hospitalet, que són les cotorres, també s'han adaptat molt, perquè són uns ocells que venen de llocs amb un clima molt més calent, no?
Sí. A l'Hospitalet i a Barcelona, a l'àrea metropolitana, hi ha una quantitat immensa d'espècies exòtiques, moltes de les quals són lloros i cotorres. Llavors, n'hi ha dues, que és la cotorreta de pit gris i la cotorra de Kramer, que són molt abundants i que s'han adaptat perfectament a viure entre nosaltres i per dir-ho d'alguna manera, ara ja formen part de la bifauna catalana, perquè vull dir, ja no marxaran. I s'han adaptat molt bé, competeixen amb algunes espècies
autòctones. Això t'anava a preguntar, no sé si això ha significat un perjudici per unes altres espècies.
No sé si s'ha estudiat. Jo sé que, per exemple, a Andalusia, la cotorra de Kramer va perjudicar molt una espècie de mussol que criava en orificis i van haver de posar mesures no sé quines. Però aquí no s'ha mirat gaire i de moment sembla que les espècies conviuen més o menys. Al final l'evolució farà que s'adaptin i tant les espècies autòctones com les al·lòctones tiren endavant i ja està. No obstant això, aquestes dues cotorres que t'he comentat estan dins del catàleg espanyol de fauna exòtica invasora, la qual cosa vol dir que tenen un estatus legal que obliga el govern a, si les poblacions creixen massa i perjudiquen altres espècies autòctones, a intervenir d'alguna manera.
Ho dèieu també al principi i parlàveu també del projecte original, que no és per escoles, sinó per públic general. Seria interessant també que l'alumnat transpassés això a les seves famílies i que fessin una observació en general i que participessin també d'aquest cens?
Clar, seria l'ideal, no? És el que comentàvem abans, que aquest coneixement que tinguin els nens traspassi a les famílies. Ocellsdelsjardins.cat és un projecte obert absolutament a tothom. Qualsevol persona, sigui alumne o no alumne, l'únic que ha de fer és registrar el jardí que tingui a casa, si no té jardí, doncs un parc proper o fins i tot un balcó. Jo abans tenia una terrassa a Barcelona i comptava el que venia a la terrassa. I sí, o sigui, siguis alumne o siguis qualsevol persona, registra el teu jardí i surt quan vulguis a comptar els ocells que vegis. I a més, amb totes les ajudes que donem dins del web, les fitxes d'identificació, t'ajudarà a adquirir coneixement. I d'aquí, la nostra idea una mica és començar amb ocells de jardins amb aquestes primeres 20 espècies més fàcils, però després, quan ja en sapiguis molt i t'hagi interessat el tema, perquè t'interessarà segur, doncs ja passis a altres projectes i aprendre totes les espècies que tenim a Catalunya, que són moltíssimes i és superdivers i superinteressant el tema.
I necessitem algun element tècnic? Necessitem uns prismàtics, perquè sí. Ho dic per als infants, això de comprar coses a Gins, sí. Sempre els hi agrada sí. Molt, no? Sí. Necessitem uns prismàtics, el primer de tot.
Sí. Sí. Mira, l'eina clau per observar ocells és tenir uns prismàtics. És veritat que quan ja en saps força, perquè els sents i perquè els veus a distància i perquè ja saps com són, no és tan important, però si cal una única cosa per anar a mirar ocells són uns prismàtics. Sí. De 8 o 10 per 42 per anar bé, que és l'estàndard, i ja està. I una guia de camp, en el cas d'ocells de jardins per escoles, tenim aquests desplegables, que ja n'hi ha prou, però una guia de camp per poder reconèixer-los. És això. I això que deia la Marina, el que té bo ocells dels jardins és que és com un trampolí de sortida per poder aprendre més i participar en projectes com de més envergadura, però vaja, que és com una introducció al món dels ocells que val molt la pena.
Doncs Xavier i Marina, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquest projecte. Esperem que siguin molts els professors i les escoles que s'apuntin a observar sí. els ocells que tenim al voltant i que moltes vegades desconeixem sí. totalment. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
El Diwali, o Festa de la Llum, és una de les festes més importants de la Índia. Fa unes setmanes, a l'Institut Rubio i Hort van celebrar aquesta festa i avui quatre alumnes d'aquest centre ens explicaran en què consisteix. Són la Navprit, la Jaslin, el Sahil i la Mushkan. Moltes gràcies als quatre per estar aquí amb nosaltres i per haver portat totes aquestes coses, que ara anirem explicant què són. Però primer de tot, expliqueu-me una miqueta què és això del Diwali.
Llavors, el Diwali és un festival de l'Índia que ho celebra tota l'Índia i moltes cultures. Hi ha com que diferents raons per què es celebra, però una raó de per què celebrem Diwali és per la tradició hindú, que on el déu Rama va alliberar la seva dona del demoni Ravan i van tornar al seu regne i com que la gent del regne van donar-li la benvinguda encendent l'espelma.
Perquè el Diwali la clau és que és la festa de la llum, no? Sí. I llavors què passa? Hi ha molta llum, no? Què feu per celebrar-ho?
Fem...
De la llum, explica'm primer el tema de la llum.
Posem espelmes a tot arreu de la casa, als balcons, les habitatges i doncs simplement és... Posem roba nova també per anar al temple.
Dèieu que el tema de que era una festa com de donar benvinguda a la deessa, però també és una festa de donar benvinguda a coses noves, a les coses de color, no? M'explicàveu que la roba que us podeu posar ha de ser com? De quin color ha de ser?
O sigui, normalment la roba que ens posem a Diwali no té que ser ni blanc ni negre, perquè... És com que un dia molt, on et poses com que molts colors, perquè és com que dona la benvinguda a un altre any i tot això.
Quan se celebra el Diwali?
És com que en el principi de novembre i quan s'està acabant octubre.
Però no sempre se celebren les mateixes dates, no?
Cada any.
Bueno, vosaltres heu portat aquests vestits típics d'aquesta celebració, no? Com es diuen aquests vestits?
Salwar kameez.
I normalment us compreu vestits nous per celebrar el Diwali?
Sí. Sí.
Anem a passar a l'altra banda de la taula per seguir parlant d'això. Elles deien, ens hem de vestir amb coses noves, aquests vestits tan macos, però em sembla que el tema del menjar també és molt important, no,
sí.
Sahil?
Sí.
Què se sol menjar en el Diwali?
Els menjar dolços i regalem també. I a vegades en la nostra casa quan hi ha nit i dinem amb la família junt com que roti, dal i xol i és no, a vegades són dolços i a vegades no.
Heu portat, bueno, has portat algunes cosetes
sí.
aquí, com es diu això?
Això es diu en glajau.
I com estan fets?
Això estan fets d'ingredients, farina, oli, aigua i sucre.
Els has fet tu?
No, ha fet la meva mare.
I són una de les coses que se sol menjar en Diwali, no?
Sí.
Llavors, en Diwali, a part d'això, de roba nova, d'anar al temple també, de que tingui una història també religiosa, és també de quedar amb la família, amb els amics. Com se celebra Diwali?
El Diwali és un festival més important de l'Índia i celebra amb la família junt i celebrem amb espalmes, dia, rangoli i roba nova i netegem les cases i amb dolços regalem també.
Això de netejar la musca. Tu tens davant un diva, no?
Sí, el diva. És com que posem oli i encendem la llum a casa. Posem espelmes i això. En Índia posa més això, el diva, perquè el Diwali també, Diwali, diva, porta diva. I és principal en Diwali.
Diva significa camí?
Una fila, de dives.
Llavors el Diwali és com una fila de llum, no?
Sí.
Vale. I llavors allà, en lloc de fer servir aquestes espelmes...
Sí, es posa més això.
Vale. Quines altres coses es fan en el Diwali? És només per la nit? Perquè clar, les llums s'encenen.
No, per matí també és. Uh-huh. Es fa des de matí fins a la nit, i a la nit posem més llums perquè es ve millor, a tota la casa posem.
I al carrer es fan coses també al carrer?
Sí. Sí? O sigui, llencem petards i hi ha com que gent passejant per la carretera amb els seus familiars, perquè com que Diwali no és com una festa que es celebra a dins de la casa, també es celebra per les carreteres, uh-huh. com amb la gent que no coneixes també uh-huh. està celebrant aquest.
I encara que tingui una de les raons, sigui una raó religiosa, és una festa que celebren les diferents religions que viuen a la Índia?
Ho celebrem també perquè és com el segon, la segona festa que es celebra molt a Índia. Uh-huh.
Quina és la primera que se celebra a la Índia?
Holi.
Hi ha moltes.
Sí, però...
Però...
Ella deia que era el Holi, no?
Sí.
Sí? Vosaltres sabeu que és el sí. Holi? També és molt sí. popular, no, aquí?
Holi
sí.
és de, un festival de colors.
Uh-huh. A la Índia sí. us agraden molt els colors, pel que veig, sí. perquè els vestits de colors, la festa Holi... Llavors, tu deies abans, hem de netejar. Qui m'explica sí. això de que heu de netejar?
No, és que tenim que netejar les cases perquè tenim que donar benvinguda a una diosa que dona una mica de poder i és, que és un dia feliç i no tenim que deixar les cases així.
Llavors, abans de celebrar el Diwali, heu de netejar?
Sí.
Sí.
Tots netegeu a casa vostra?
Sí.
Igual no us agrada molt el Diwali, no? Perquè igual les vostres famílies, vinga, va, ala, a netejar, o ho teniu com una tradició i ja us sembla bé.
Netegem junts.
Sí. Bueno, llavors, això és el Diwali a la Índia. No sé si algú de vosaltres ha celebrat Diwali a la Índia, si algú, o éreu molt petits, us en recordeu?
Jo vaig celebrar Diwali a la Índia amb tota la meva família. Primer posem la ropa nova uh-huh. i també anem al temple amb tota la família i uh-huh. doncs llencem petards amb els veïns també uh-huh. i mengem com...
Dolços.
Dolços, comida...
Com aquests que ha portat sí. el Sahil, no?
Sí, menjant així.
Uh-huh. Algú més? Tu, Sahil, també vas celebrar-ho sí. alguna vegada a la Índia?
Sí.
I te'n recordes?
Me recordo que jo he celebrat amb la meva família i amb els meus amics i llençava petards a la carrera i anava en temple amb la meva família cada vegada quan era Diwali i ja.
I eres molt petit?
No.
Encara te'n recordes,
sí.
llavors. Llavors, sembla ser que a l'Institut Rubio i Ors hi ha la tradició de que quan arriba també Diwali, que és a l'octubre, hem quedat, no? Que seria sí. l'octubre sí. o així, ho celebreu també. A veure, Mushka, què heu fet per celebrar el Diwali a l'institut?
Hem anat a les classes per posar unes espelmes a cada classe. Hem posat, i també quan sona el timbre hem posat la cançó de Diwali uh-huh. en lloc de timbre alguns dies quan era el Diwali. Uh-huh.
Perquè hem d'explicar que al vostre institut, entre classe i classe, en lloc de sonar un timbre, no?, posen una cançó. Sí. I llavors hi ha hagut uns quants dies que han posat cançons?
Sí, ha sigut com uns 4 o 5 dies seguits que hem posat la cançó.
Les heu triat vosaltres, les cançons?
Sí.
Sí? Sí. I són cançons tradicionals o són cançons modernes? No sé.
Són cançons que normalment són modernes i són com que més escoltades per Diwali.
Hi ha unes cançons determinades per Diwali. Anem a seguir mirant una miqueta totes les coses que tenim a la taula. Aquests pòsters, que suposo que els heu fet també per Diwali a l'institut,
sí.
no? Anem a ensenyar-los a càmera perquè són molt macos. Ensenyem, per exemple, aquest. O els heu fet vosaltres o els han fet els vostres companys?
Els companys.
Sí? Cada companys. Classe ha fet un o...?
No, sí, tots els alumnes de diferents cultures i religions han fet aquests pòsters. Pòsters ajudant-nos.
Uh-huh. I què opinen els vostres companys de celebrar el Diwali? Perquè no tothom ve de l'Índia i hi haurà de diferents llocs. Què els hi sembla això?
Sembla molt guai perquè hi ha moltes persones de l'Índia en el nostre institut i han fet aquests pòsters abans de Diwali uh-huh. i també com que han ajudat molt
a fer totes les coses i posar espelmes a cada classe.
A més, és una festa com molt maca, no? Com sí. Molt lluminosa, com molt divertida, hi ha música, hi ha colors, hi ha dolços. Sí. Jo estic esperant acabar el programa per menjar-me el dolç que aquest, que m'heu dit que em toca un, oi?
Sí.
A banda dels pòsters, tenim més coses. Em comentàveu que us compreu roba nova, aquests vestits, però em sembla que també us poseu així moltes
sí,
joies.
Sí, són com
això,
que joies, no? Les que normalment ens posem cada festival. I, per exemple, això es diu churi, que és un braçalet, és un tipus de braçalet que ens posem.
I també són unes arracades, allò?
Sí, o sigui, són arracades molt típiques de l'Índia, que totes les noies s'ho posen.
I també són de molts colors, eh? A mi m'està quedant clar que el de l'Índia és molt, molt color. I després, explica'm tu què és això.
Això és henna, que es posa a les mans per decorar, es fan dibuixos a les mans i totes les noies fan. I també als peus, a vegades.
I és només a les noies? Els nois no us feu tatuatges de henna?
No.
I us ho feu uns a uns altres o t'ho pots fer tu mateixa?
Sí, a uns altres i els que saben fan els altres.
I quin tipus de... són dibuixos així, no sé què són, com dibuixos geomètrics o...?
No, no, són flors.
Flors?
No, sí.
I on apreneu aquestes coses?
És un talent.
És un talent. No sé, igual hi ha tutorials de YouTube, de...
Hi ha tutorials, sí. Però hi ha gent que ja ho sap des de petits.
A banda de l'institut i de vosaltres que ho heu pogut viure a la Índia, no sé si feu també el Diwali a casa aquí, perquè vosaltres, per exemple, heu nascut les dues aquí, no? I no heu viscut a la Índia. Mushkan, tu ho celebres a casa?
Sí.
I com ho celebreu?
Que posem molt de llum i espelmes a casa, llums i mengem coses típiques com gulab jamun i també anem a temple per celebrar i ahí també posem com que posen una taula al temple i encendem els espelmes.
Hi ha un temple... Sou hindús, vosaltres?
No, sikh.
Sí. Ah, sou sikhs, vale. Hi ha un temple, algun temple sikh a l'Hospitalet?
Sí.
Mira, veus?
En Col Blanc.
Estem aprenent moltes coses, eh?
En Col Blanc.
Ah, en Col Blanc, molt bé. Sí. I tu com ho celebres a casa teva?
Jo celebro amb espelmes i amb dolços i amb menja típica de la Índia i amb la meva família.
I el de menjar suposo que és el que més
t'agrada.
I tu també ho celebres a casa?
És que és molt diferent que l'Índia aquí. Sí. M'agrada molt a l'Índia, però aquí és com... És que només hi ha la família amb la que podem celebrar.
Clar, no pots sortir al carrer com a l'Índia i trobar-te que tota la gent ho està celebrant.
No podem tirar petards aquí.
Bueno, per Sant Joan es llencen petardos, eh? Igual podíeu canviar el Diwali, no? És una miqueta, el Diwali és una miqueta com celebrar, no sé, el Nadal, per exemple? Penseu que seria una cosa així també, de fer d'algun família i amb molt
sí,
amb menjar
per exemple,
típic?
Al Nadal, o sigui, també hi ha molta llum i en Diwali també.
És a dir, que podria tenir una miqueta
semblança.
De similitud. Doncs Naprit, Jaslin, Sahil i Mushkan, moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos, per explicar-nos què és el Diwali, per portar-nos tant de color. Que fa molt de goig i dona molta energia aquesta festa. I ara, quan acabem, jo crec que el primer que farem és menjar-nos aquests dolços que ha portat el Sahil de la seva mare, o els ha fet,
sí.
Per veure si estan realment tan bons com... La cara del Sahil ens està dient que sí, que estan molt bons. Gràcies als quatre per acompanyar.
Gràcies.
Gràcies.
En el marc de la campanya contra les addiccions entre el jovent, l'Espai de Canarús acull aquests dies una mostra sobre els efectes del consum de l'alcohol. Els nostres companys Pasqual Labarta i J.R. Bermúdez l'han visitat amb l'alumnat de l'Institut Escola Puig i Gairal.
Molt bona tarda. Doncs avui hem vingut a visitar aquest espai jove de Canarús per conèixer els riscos i també els objectius d'aquesta exposició que hi ha, que s'anomena Donem la volta a l'alcohol, una exposició que està dirigida a nens i nenes, a joves de tercer i quart d'ESO, i en concret avui hem vingut amb companys de l'Institut Puig i Gairalt que ja estan fent aquesta activitat, estan mirant aquests panells informatius per conèixer doncs, el que dèiem, no? Aquests riscos de l'alcohol, sobretot quan es consumeix en persones joves. I per conèixer aquests riscos som un dels referents tècnics d'aquí de l'Ajuntament, del programa de prevenció d'addiccions, és l'Abdelali Abid. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què consisteix aquesta exposició, que hem de dir també doncs, que és una proposta que ve des de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Hospitalet. Explica'ns.
Bueno, aquesta exposició té diferents panels on es treballen diversos temes relacionades amb la prevenció de l'alcohol, la prevenció del consum de l'alcohol entre joves.
Quins problemes podria tenir que una persona doncs, de les seves edats, de 15 a 16 anys, doncs, comencessin a beure aquestes substàncies, aquestes begudes alcohòliques?
Bueno, tenim diversos problemes, des del principi, des de els més greus, no? Que són, bueno, si una persona, qualsevol persona, ja sigui jove o major d'edat, si beu alcohol molta quantitat en un temps molt petit, doncs pot tenir un coma etílic o inclús la mort. No? Llavors, altres problemes associats a l'alcohol, doncs, ja sigui doncs, fer mal el fetge, diferents òrgans, qüestions relacionades amb el tema de les emocions, no? Gestió de les emocions, etc. I amb aquesta edat, perquè cada vegada prenen alcohol com més petits, no? Com unes edats més primerenques, doncs hi ha influeix en el desenvolupament del sistema nerviós central dels joves. Llavors, clar, és un problema bastant greu que tenim, no?
Aquestes són algunes de les qüestions que tracteu en aquestes exposicions, que també venen acompanyades d'activitats, no només es queda en aquests panells, en aquests rètols informatius. Explica'ns en què consisteixen.
Els plafons es tracten temes relacionats, sobretot per reflexionar, qüestions relacionades amb la normalització de l'alcohol, no? Hi ha gent que pensa que bueno, si prens alcohol pues, ets feliç, tan sols qüestions relacionades amb si surto de festa, no? O pren alcohol, pues m'ho passaré bé, o estaré més amb benestar, no? La meva vida. Llavors, són els missatges que et donen els anuncis d'alcohol. Altres plafons també treballen el tema de la pressió de grup, no? Com actuar davant una pressió d'altres persones quan consumeixes alcohol. També tenim reflexions, no? Com qüestions, no? Sobre per què, si l'alcohol és dolent, per què hi ha, per exemple, marques d'alcohol que estan patrocinant partits de futbol, per exemple. No? Qüestions d'aquestes.
Clar, el que tu dius, que l'alcohol al final és una cosa que està molt instaurada en la societat i, de fet, doncs, els joves ho veuen com una cosa normalitzada perquè els pares, les terrasses, de vegades doncs, crec que és molt complicat de treballar, fins i tot, perquè clar, al final és una substància que és legal, tot i els problemes que comporta, i que fins i tot en els nens i nenes doncs, ho veuen com alguna cosa doncs, de l'adultesa. Uh-huh. És complicat de treballar? Com venen els nens en aquests tallers?
Sí que és complicat, perquè sí, clar, ja des de petit molts dels joves s'han acostumat, no?, que a casa, a les celebracions, no?, del Nadal o d'un aniversari, etc., es pren amb normalitat l'alcohol, doncs sí que és difícil canviar la manera de veure el tema de l'alcohol, no?, perquè molts dels joves pensen que al ser una substància que és legal i que tothom, o quasi tothom, no?, molta gent ho pren, pues és, ja automàticament es pensa que és bo, no? Llavors, clar, encara per això canviar el xip, no?, perquè vegin que encara que sigui una substància legal és igual, no?, de dolenta que altres substàncies que no són legals, estem parlant de drogues, doncs és difícil, sí.
És difícil, però no és impossible, gràcies al treball que feu persones com tu, Abdelali, moltes gràcies. I anem a conèixer també els testimonis dels protagonistes d'avui, aquests companys i companyes del Puig i Gairalt, que ara estan doncs, fent aquesta activitat. Tenim aquí unes quantes companyes, digueu-me els nostres noms.
Jo em dic Nicole.
Maili.
El meu nom és Melina.
I expliqueu-me, què heu fet avui durant aquesta exposició que també ve acompanyada del taller?
Primer ens ha parlat de la salut i de com pot afectar l'alcohol a la nostra
salut, tu ho has dit molt i molt bé. I vosaltres heu sentit aquesta pressió o aquest impacte de l'alcohol quan esteu al carrer, amb amics, per exemple?
Jo no, però tinc amigues que m'han dit que sí que les ha passat, que les obliguen a beure alcohol i per passar-lo bé a les festes o a les sortides, quan surten al carrer.
I heu descobert alguna manera de com dir que no, si us sentiu en aquesta situació?
La veritat és que jo mai he estat en aquesta situació, però clarament sé que està mal aquesta substància legal i no estaria d'acord. Diria que no.
Molta consciència d'aquestes companyes. Us deixem que continueu fent aquesta xerrada, aquest taller, aquesta exposició, que continueu mirant als plafons. I ja ho heu vist, aquesta és una de les activitats que es fan dins d'aquests programes de l'Ajuntament que promouen hàbits de vida saludable. També farem el de, com hem vist durant aquest temps, el que va en contra de les begudes energètiques i el de les pantalles. I avui, doncs, aquesta iniciativa per posar-hi fre a l'alcohol en els joves.
El recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet, va acollir la setmana passada la Smart City Expo, un saló sobre propostes de futur per a les ciutats. L'Ajuntament de l'Hospitalet va disposar d'un estand per on van passar alumnes de secundària de diferents centres de la ciutat per deixar les seves aportacions sobre com creuen que han de ser l'Hospitalet en el futur. Van parlar amb alguns d'aquests alumnes.
En aquesta edició de la Smart City Expo, l'estand de l'Ajuntament de l'Hospitalet ha estat centrat en la planificació del futur de la ciutat i ha posat el focus en les propostes que puguin fer la ciutadania més jove. Mitjançant metodologies d'innovació que impulsen la creativitat, el pensament crític i analític i el treball col·laboratiu, els joves han identificat reptes urbans i han dissenyat prototips de solucions per millorar la seva ciutat.
Des de l'Institut puguem venir aquí a donar la nostra opinió i donar veu al que pensen els joves. És molt positiu, ja que és una manera de fer-nos escoltar i de proposar mètodes o implantar coses que potser no pensa altres persones i pues, donar-li veu, bàsicament.
En cuanto a la contaminació en las zonas verdes, a lo mejor sí se puede mejorar un poco. Lo tengan en cuenta o no, la verdad ayuda bastante si en un futuro lo tienen en cuenta.
Sobretot també tenir la seva perspectiva, perquè no sempre es té en compte l'opinió que poden tenir o les idees que poden aportar els joves. Aleshores també és una mirada molt més fresca i una mirada des d'una altra perspectiva. Els problemes i les solucions.
Durant la celebració de la Smart City Expo han passat per l'estand alumnat de diferents centres d'ESO i de formació professional.
Fa uns dies, les escoles Xaloc i Pineda van enviar a les famílies un comunicat informant de la possible privatització dels dos centres si no es renova el concert educatiu amb la Generalitat. El centre ha decidit mantenir l'educació diferenciada per sexes, tot i que això signifiqui perdre el concert. En el comunicat expliquen que si finalment no s'aconsegueix el concert, els dos centres incrementaran les tarifes de forma gradual fins al curs 2030-2031. Davant d'aquest anunci, les famílies han començat a organitzar-se.
Descontentament entre les famílies del Xaloc i el Pineda. Prop de 80 mares i pares s'han reunit després de conèixer el pla de privatització dels centres, que implicaria pujar les quotes gradualment. I és que amb tota probabilitat, les dues escoles concertades s'hauran de privatitzar perquè amb dues direccions volen mantenir la separació dels nens i nenes a l'aula. De fet, encara que els col·legis demanaran la renovació del concert a la Generalitat, la normativa no permet subvencionar els centres que s'agreguen per sexes.
La previsió és que la Generalitat no renovarà el concert previsiblement pel motiu que l'escola es vol mantenir la seva identitat de segregar els nens, i llavors ens trobem que augmentaran molt considerablement les quotes.
Les famílies asseguren que ni Pineda ni Xaloc han tingut en compte les seves opinions. Algunes aposten per implantar un model mix amb nens i nenes a les aules per poder mantenir el concert i les quotes actuals.
Entiendo que los niños y las niñas tienen forma de desarrollarse de manera diferente y sé los beneficios que tiene una educación así. Pero estamos en un mundo que ha cambiado. Hace 60 años esa era la solución. Ahora mismo podemos cambiar y podemos rediseñarnos y seguir siendo los mismos valores, los mismos principios, la misma educación. Hace 100 años las mujeres no podíamos votar, hace 100 años las mujeres no podíamos estudiar. Todo eso ha cambiado porque esto no puede cambiar también.
D'altres són partidaris de buscar solucions intermèdies que mantinguin part de la identitat fundacional dels centres.
N'hi ha pares que no estan d'acord d'una manera, n'hi ha pares que no estan d'una altra manera, hi ha pares que pensen que això és polític, hi ha pares que no... És buscar una solució que li agradi a la majoria. Hi ha assignatures determinades, com educació física, oratòria, llenguatge, tecnologia, taller... Les que estan realment... aprovades de que tenen un benefici l'educació diferenciada, fer-les, i les altres, fer-les mixtes.
Asseguren que si el pla de privatització tira endavant, moltes famílies no podran fer front a l'increment de quotes. Alerten que la marxa d'alumnes a d'altres centres de la ciutat comportaria problemes per matricular-se i unes sobreràtios encara majors. Per això demanen més temps per buscar alternatives.
Ellos calculan que habrá entre un 10 y un 15% de personas afectadas que no podrán pagar de ninguna manera. Entonces, si un 80 o 85% es un porcentaje de Hospitalet, en Hospitalet la afectación va a ser bestial. Salen de ese colegio tantos niños que no pueden acogerlos en otros centros escolares de Hospitalet, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Cómo va a solucionar ese ratio? Que nos dejen un año o dos de demora y poder haciendo la transición de los niños y niñas que salgan de esos centros y que puedan reubicarse en otros colegios.
Ara les famílies s'emplacen a mantenir una reunió amb els dos centres i explorar solucions. També volen exposar la situació al Consell de Districte de Bellvitge-Gornal d'aquest dijous.
L'alumnat de quart de l'Escola Frederic Mistral participa en un programa tàndem amb Televisió l'Hospitalet. En el marc d'aquest programa, els infants han visitat les instal·lacions dels mitjans de comunicació. Han estat les nenes i els nens de quart B. Durant la visita han pogut veure com és el plató de la televisió i tots els elements que fan falta per fer un programa, com ara les càmeres, els llums, els decorats i el mobiliari. També han pogut experimentar el que és posar-se davant d'una càmera per presentar un informatiu. De fet, dins del programa Tàndem, l'alumnat haurà de preparar les seves pròpies notícies. La visita al control de realització ha estat l'últim punt de la visita.
Bueno, m'ha semblat molt bé i molt divertit. Hi ha càmeres, hi ha televisions i que hem vist moltes coses.
No m'ha semblat tan divertit, m'ha semblat interessantíssim i m'ha agradat molt aquesta visita. Nunca havia vist tantes càmeres en la meva vida. M'ha semblat molt divertit fer la presentació, moltes preguntes, però bueno.
M'ha agradat molt anar aquí, perquè hi ha moltes coses interessants, com això de la tele, del digital i del diari, i m'ha agradat molt. El que més m'ha agradat és sortir a les càmeres.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Alèxia i l'Adrià de l'Escola Bernat Metge, que ens recomanen llibres.
Em dic Alèxia Vázquez Caballero, tinc 9 anys, el meu curs és quart de primària i el nom de l'escola és el Bernat Metge. Us recomano el llibre del diari de la penjada. El diari de la penjada tracta sobre una nena que entra a l'institut i no li va molt bé. Té dues amigues que es diuen Chloe i Zoe. Són molt divertides, l'ajuden en tot. És fàcil per gent més o menys de tercer, quart, perquè té molta lletra i però també té dibuix. Recomanaria aquest llibre a moltes persones Pues que li agraden com el diari de Grec, aquests llibres que es traten de diaris. M'ha agradat molt que té moltes aventures, moltes històries. És molt divertit, bàsicament.
Hola, el meu nom és Adrià Flores Fuentes i tinc 9 anys. Vaig a quart de l'escola Bernat Metge i estic aquí per recomanar aquest llibre que es diu El diari de Grec. I l'autor es diu Jeff Kinney. El diari de Grec tracta sobre un nen que es diu Grec. Comença a l'institut i és nou per ell. És un nen que no es relaciona amb amics, menys un, Rowling. A pesar de que va a l'institut, és un nen que es comporta com un nen de 5 anys. Viuen aventures junts i tenen molt mala sort. I la saga té 12 llibres i 6 pel·lícules. Recomana aquest llibre per tots, per als nens, per als adults, per a totes les edats. Té dibuixos, sí, però és un poc difícil de llegir perquè té moltes pàgines, però no té tant text. Quan estic trist i m'agrada divertir-me, puc llegir aquest llibre i sentir-te millor.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu trobar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de la música a les escoles i d'aquells programes que donen l'oportunitat a l'alumnat d'actuar amb altres centres educatius. I també parlarem de ciència, amb les activitats de la Setmana de la Ciència, el Jaume Balmés i la jornada lúdico-matemàtica. Us hi esperem. Fins dimecres.